Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Fou un cristià valent i coratjós. Al darrer número del Setmanari Catalunya Cristiana glossem la figura del traspassat Dom Ezequiel Miranda, que havia estat magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Va servir fidelment aquella justícia humana que necessita el suport i l'embolcall de la justícia misericordiosa a Déu, explica mossèn Jaume González Agapito.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Catalunya Central 93.7, Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Has vist mai la posta de sol des dels turons de Besau i de Bajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 14 de gener. Vine amb nosaltres i descobreix-ho en directe, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de 7:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat, avui amb una mica de retard perquè a causa de la festivitat d'avui, la solemnitat de l'exaltació de la Santa Creu, haureu pogut apreciar, si heu seguit les vespres des de Montserrat, que han estat una mica més llargues amb el motet posterior. Entrem en matèria. L'educació viu moments de màxima incertesa pel que fa a la seva gestió pública i també a la seva qualitat. Certament tenim a Catalunya i al conjunt de l'Estat uns índexs de fracàs escolars molt alts, segons l'informe PISA, com sabeu, alhora que ens preocupa la pèrdua de valors, d'eficàcia i de disciplina entre molts estudiants i les seves famílies arreu de Catalunya i també el conjunt d'Espanya. No és una crítica fàcil ni un judici personal a ningú ni a cap família, sinó la constatació d'una realitat que ha penetrat en la nostra societat. L'educació és un fonament bàsic per entendre el nostre present i futur, perquè és la base que forma i fa créixer la persona d'acord amb unes pautes per millorar el món. Avui, en la setmana de l'inici de curs escolar i universitari, ens preguntem pel moment de l'educació a Catalunya, amb els seus interrogants i reptes, els dubtes sobre l'aplicació de la Llei de Qualitat Educativa Espanyola, la LOMCE, els pactes de govern a Espanya, formen part d'aquest gran interrogant. D'altra banda, la crisi dels últims anys, amb el seu impacte demogràfic reflectit també en moltes escoles, ha afectat i encara afecta tot el sistema educatiu, amb pèrdua de línies en molts centres i també disminució, en definitiva, de recursos i de capital social. L'educació, que comença a la família, necessita un gran consens que es basi en la llibertat dels pares i mares a l'hora d'escollir el millor model per a l'ensenyament dels seus fills. Alhora, també és important el fet que necessita proximitat i més capacitat de treballar colze a colze entre tots els sectors implicats en tota aquesta gran obra de creixement personal i social. L'educació és la gran prioritat i serà important que els responsables polítics i de la societat en general treballin els propers mesos sobre aquest principi. Bé, entrem en matèria. Ens acompanyen avui a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. D'una banda, Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres Jesús Blanquet, que és llicenciat en Pedagogia i Ciències de l'Educació, amb experiència en l'àmbit educatiu des de fa molts anys. Senyor Blanquet, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I completem les presentacions saludant Josep Otón, que és el vicepresident de l'Associació de Catedràtics de Catalunya. Ho he dit bé, no?
Sí,
bona tarda, senyor.
Bona tarda, Ignasi.
Doctor Josep Otón, com estem?
Molt bé.
Bé, avui parlem de molts temes sobre l'educació. La veritat és que quan parlem d'educació sempre tenim la sensació aquí a Ràdio Estel que és una mica un calaix de sastre en el millor sentit de la paraula, perquè hem de parlar de moltes coses i sempre el temps se'ns queda curt. Repassem breument, sense més preàmbuls, el que és l'opinió de molts oients expressada en les últimes hores sobre la pregunta del dia. Quin és el canvi més urgent que necessita el nostre sistema educatiu? Hi hauria tres opcions i la possibilitat de fer comentaris. Les tres opcions són un gran pacte que doni estabilitat i garanteixi la llibertat de les famílies, potenciar la relació entre les famílies i tota la comunitat educativa i fomentar més l'esforç dels alumnes per millorar la qualitat de l'ensenyament. De moment, un 42% dels qui esteu opinant a radioestel.cat esteu dient que preferiu la primera opció, un gran pacte. El 39%, molt a prop, potenciar la relació entre les famílies i tota la comunitat educativa. I un 18% opineu que és millor, és més urgent fomentar més l'esforç dels alumnes per millorar la qualitat de l'ensenyament. Entre altres opinions, tenim, per exemple, la de Núria, que ens diu que ara ja no s'estudia com abans. Els nens venen amb pocs deures i l'esforç és inferior. L'educació es recolza massa en internet i s'estan deixant de banda els llibres. També una altra opinió és la de Jordi Gràcia, que ens diu un gran pacte de les forces polítiques catalanes en contra dels atacs a l'educació des de Madrid seria molt important, ens diu, també entrant en aquest terreny doncs de la polèmica moltes vegades entre el que es fa a Catalunya i el que es fa al conjunt de l'Estat. També un altre comentari, el de Francesc Costa, ens diu l'escola no educa, sinó que ensenya. Són les famílies les que han d'educar. Cada vegada més ens deixa aquesta part en mans de les escoles. Bé, són una mostra de les opinions que estem rebent, que és curiós que la gent pensi coses i ens ho reflecteixi. Nosaltres ho agraïm, gràcies, amics oients. Seguiu opinant sobre aquest i sobre altres temes. Bé, quin és el moment actual? Com veuen l'educació amb aquests grans interrogants que tenim? Ara, amb l'inici de curs, vol començar el senyor Mateo, per exemple, és igual, ja que hem fet l'ordre de presentacions.
Molt bé, hola. A veure, interessant, com sempre, el debat educatiu, ara ja s'ha vist que està en boca i és permanent i constant. D'una banda, és bo que estigui així, perquè, en definitiva, educar és fer aflorar i és conduir a una gent, a uns joves, a uns petits, cap a una societat determinada. Per tant, el debat és interessant i és important, però hauria de ser un debat que finalment constituís una sèrie d'acords, de pactes en el sistema que permetés a tothom aquest equilibri. Per tant, un debat interessant, important, i jo crec que amb molta expectativa en aquests moments.
Doncs, per tant, no ens quedem en les preocupacions, que evidentment ens fan pensar en un moment negatiu en molts aspectes, sinó també les potencialitats i les oportunitats. Senyor Josep Otón, per exemple.
Sí. Primer, acabem de començar el curs. No sé si ens adonem, però em sembla que hi ha 1,5 milió d'alumnes.
A Catalunya,
A Catalunya. I mobilitzar 1,5 milió de persones, per entendre'ns, i en principi no hi ha cap problema. És a dir, que molt sovint parlem malament de l'educació, com una cosa que va malament, que va malament. Déu-n'hi-do, mobilitzar 1,5 milió de persones, infants i tal.
En centenars d'escoles a tot arreu.
Milers d'escoles.
O milers, sí.
I milers de professors i que tothom estigui a l'aula. És a dir, que tothom està a l'aula amb els nens. És difícil fer això. Per tant, això reflecteix certa maduresa com a societat i com a sistema educatiu. Que tot és millorable, però a vegades ens plantegem tant el canvi, i diem, no, escolta, s'estan fent moltes coses molt bé, gràcies a l'esforç de les famílies, a l'esforç del professorat, de les direccions, del departament, de molta gent, però que s'està fent molta feina. I que a vegades això no es valora. I no se sap veure de que s'està fent molta feina ben feta, que es pot millorar, per suposat. Però que, clar, que primer comencem així. Qui és capaç de mobilitzar 1,5 milió de persones i donar-li servei i que funcioni? No? No és tan fàcil.
Sí, potser el problema ve quan s'han de fixar aquells mínims, aquella línia de continuïtat en alguns aspectes, entre centres, escola, família, comoditat educativa, professorat, personal no docent. Aquí parlaríem de moltes coses.
Sí, de moltes coses. Per exemple, dues anècdotes d'aquesta setmana. Una, m'he assabentat que una antiga alumna nostra està a El Gran Hermano.
Ah.
Val. Clar, això també crea als meus alumnes com els hi haig de dir que s'han d'esforçar si després sortint per la tele fent quatre coses guanyen molts diners. I es crea un mite, que és una gran falsetat, de dir, bueno, que amb poca feina, o que abans deien el pelotazo, que venim d'una cultura que no és de l'escola, sinó que de la nostra societat, la cultura aquesta de determinats programes de televisió. Però no és només els programes de televisió, vull dir, els casos de corrupció que estem veient és el mateix, com guanyar diners amb poc esforç. I hem creat aquesta cultura. Jo crec que l'escola ha d'ensenyar que això no pot ser. I l'altra cosa és que m'he trobat pel carrer aquest matí mateix un antic alumne meu que tenia moltes dificultats d'estudi, una persona encantadora, bon nen, treballador, felicíssim perquè ha fet un mòdul professional i està fent pràctiques a Volkswagen. I feliç. Vull dir que entre el del Gran Hermano i el de la Volkswagen, vull dir que la tasca nostra és pues, ensenyar potser pues, això, que és una cosa molt digna, que t'agafin de la pràctica a Volkswagen i que puguis acabar treballant allà. I el nen estava molt content.
Doncs gràcies per aquests exemples i aquestes situacions, anècdotes i vivències que ens explica Josep Oton, que viu a peu d'obra l'ensenyament a les aules, com a professor d'història, en aquest cas.
Sí, d'història.
Bé, senyor Blanquet, vostè com veu el moment actual? Quines sensacions té d'entrada?
Jo crec que el canvi més urgent, estic d'acord amb la resposta dels oients, el gran pacte que doni estabilitat, però després seguir amb aquesta línia d'actualització del professorat, amb l'aplicació de les noves metodologies, deixar ja de banda la pissarra i el guix, i sobretot definir què ensenyem i com ho ensenyem. A continuació, jo crec que és molt important aquest foment de l'esforç dels alumnes. Els alumnes tenen centres d'interès inacabables, més encara avui amb les noves tecnologies, per tant, és urgent motivar la seva concentració i l'esforç i, doncs, a partir d'aquí s'obre tot un ventall de possibilitats i d'urgències.
Moltes possibilitats, efectivament. A veure, aquí els oients ens han plantejat algunes qüestions de matís o de diferències terminològiques que són interessants. Per exemple, la diferència entre ensenyament i educació. Mm. Un oient ens diu l'educació comença a la família, el que es fa a l'escola és ensenyament. També és educació, una mica, no? Però la base de l'educació és a la família. L'escola és una extensió, molt important, evidentment, però una extensió d'aquesta educació que comença a la família. Estan d'acord amb aquest principi?
Aviam, és evident que el nucli, l'essència de l'educació, ha de néixer en la família. La família és el principal agent educador dels seus fills. També és veritat que l'escola ajuda amb això i és evident que aquest ajut és en aquell sentit de la socialització d'aquestes criatures dins d'un àmbit més ampli perquè els ha de preparar de cara a quan ells hagin d'afrontar la societat. Però està clar que l'educació, com a tal, no només s'ha de quedar amb aquesta transmissió, que seria l'ensenyament, amb aquesta transmissió de coneixements, que crec que, evidentment, que s'ha de fer. Tot el nostre llegat històric de coneixement no es pot perdre, no ho podem perdre de vista, però també les escoles col·laboren i ajuden a fer del nen, de la nena, una persona, l'educació integral. I això, passant per les famílies i continuant en les escoles, seria el complement perfecte.
Sobre això...
Sí, jo crec que d'alguna manera completament d'acord, no? L'escola i la família ha d'anar al mateix pas, no? Si es diuen coses diferents, la cosa no va bé. Ara bé, l'escola ha estat pensada i una de les grans eines que té l'escola és l'ensenyament de coneixement, de transmetre coneixement, no? A vegades tenim com la temptació, crec jo, i els docents, i quan parlem d'educació, de dir que nosaltres volem construir la societat que ells viuran. Nosaltres el que hem de fer és transmetre l'herència, és com si tinguéssim un negoci, no? Doncs transmetem l'herència de coneixements perquè ells tinguin els coneixements, les habilitats, la capacitat, perquè ells decideixin quina societat volen. I d'alguna manera nosaltres, la nostra missió és transmetre, en aquest sentit. Transmetre, i unes coses que hem de transmetre, evidentment, és el nostre model d'educació, que considerem una persona, un model antropològic, és una persona educada, com ens hem de comportar. Els hem de transmetre el que nosaltres hem viscut, però perquè ells puguin decidir quina societat volen.
Que també la poden transformar, la poden modificar o la poden matisar. Algun comentari més, senyor Blanquet, sobre aquesta extensió de l'escola?
Totalment d'acord amb els companys. Jo diria que educació es digués en sentit molt més ampli, i que ja integra, diguem-ne, la qüestió de l'ensenyament, que fa referència a continguts, però que, a més, s'hi ha de sumar, diguem-ne, la formació de la persona, els valors i totes aquestes actituds que volem, doncs, a l'hora de formar una persona.
I una pregunta expressada col·loquialment. Què hem de fer amb això de la LOMCE, entre tots?
Tenir paciència.
De moment està vigent, tot i la incertesa i el bloqueig polític que hi ha a nivell d'Espanya, no? A Catalunya tenim una llei d'educació aprovada ara fa gairebé 10 anys, amb un cert consens bastant ampli, no total, però bastant ampli a nivell polític. I bé, ja funciona aquesta llei, però clar, tenim la llei espanyola que ha implantat algunes coses, com la revàlida, davant la qual fins i tot avui llegíem que un alumne de 14 anys havia desafiat la revàlida a Castella i Lleó, em sembla. Bé.
Jo crec que sobre aquesta qüestió, com en moltes d'altres, en el moment en què vivim, nosaltres hem de ser conscients que tenim o vivim a la societat que vivim, que la nostra referència és el Departament d'Ensenyament i aleshores està amb el que es dicti des d'aquí, que suposo que ja s'arribarà amb aquest sentit de consens que probablement amb el temps tot ho modula i tot ho acaba afinant.
Molt bé.
Jo crec que la LOMCE, no?, que va dissenyar el ministre Wert i la secretària d'Estat, Montserrat Gomendio,
sí,
no s'aplicarà mai. Mai.
En la seva totalitat. S'han aplicat coses, ja, de fet, no?
Sí, però bueno, però la filosofia d'aquella reforma de la...
De l'antiga LOMCE, no?
Perquè, en el fons, és un article únic. Vull dir, és una llei una mica estranya. Això, en general, això, tal com es va fer, no. Sigui qui sigui ministre, que possiblement serà el PP, diguéssim, si les coses són de tal, tampoc la podrà aplicar. Tampoc la podrà aplicar. Per tant, per això deia jo de paciència. Ja veurem qui pacta amb qui pacta, si hi ha més eleccions o que sigui. Però fins i tot, encara que governessin el mateix partit que la va fer, no la farien igual, perquè no és...
Sí, hi ha els pactes amb Ciutadans, que no han reeixit, perquè no hi ha hagut investidura amb president elegit. Hi ha unes reformes acordades. Recordem que el ministre actual és Íñigo Méndez de Vigo, gairebé ningú no se'n recorda, no? Hi ha un ministre d'Educació en funcions, clar, no té... evidentment. Sí.
És cert que les propostes... En les dues eleccions que s'han celebrat, i suposem que si se celebressin unes terceres, crec que passaria el mateix, que la pràctica totalitat de forces polítiques de partits, una de les condicions o un dels elements que hi posen és la modificació, la supressió de la LOMCE. És qüestionat. Per tant, com deia el company, d'una manera o d'una altra, això s'haurà de modificar. Tant de bo que amb l'acord de tota la comunitat educativa.
Bé, avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat el pedagog i llicenciat en Ciències de l'Educació Jesús Blanquet, el vicepresident de l'Associació de Catedràtics de Catalunya Josep Oton i el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya Miquel Mateo. A banda de les lleis educatives i de la necessitat de pactes, quines eines veuen vostès més viables a curt termini per millorar la qualitat de l'educació, per reduir els índexs de fracàs escolar? Això ens preocupa tot. És el futur del país, no? És l'herència que deixem als nostres nens d'ara i als que naixeran els propers anys, també. No sé si la resposta és massa... La pregunta és massa difícil.
No? Sí, la pregunta és difícil, no? És a dir, com acabar el fracàs escolar? Clar, és una pregunta difícil. Per què? Què consideren fracàs escolar? Els que no aproven... és a dir, el problema que tenim és que no crec jo, jo que estic a l'aula, que no hem trobat les vies perquè aquells que no poden seguir el ritme normal d'una classe es despengen. I aleshores, què pots fer amb ells? Jo, per mi, és el gran problema. Com atendre la diversitat dins de l'aula o dins del mateix centre educatiu? Jo penso que aquest és el gran repte. És a dir, els que tiren, o sigui, els que estudien, perquè aquests segueixen existint, eh? O sigui, no pensem que ha canviat la genètica. Segueixen havent nenes maquíssimes que fan una dieta maquíssima i unes llibretes, tot polit i tal, existeixen, i nens que estudien, estudiosos, tot això segueix existint. El problema és que volem, tots volem, que pugin també el carro aquells alumnes que abans dèiem el pelotón de los torpes, no?, que ara podríem dir que tenen altres habilitats, potser, i que potser els hauríem d'integrar a partir d'altres habilitats. I això penso que és el que no sabem fer. Això és el que la nostra tradició escolar no acaba de funcionar bé. de com integrar aquests alumnes que potser amb uns plantejaments teòrics, no? de la pissarra i el guix, no? que deia el Jesús, potser no segueixen i que necessiten coses més manipulatives, o aquest alumne que us comentava de la Volkswagen, no? Potser amb una altra manera, tal. Com donar solució a això? Jo penso que és el gran repte, perquè aquí hi ha molts models i no sé quin acaba de funcionar bé.
I que no tots els que suspenem a l'escola després suspenen a la vida.
Exacte.
Hi ha molta gent...
O al revés, els que aproven de vegades els suspèn la vida, no?
Sí. Vull dir que hi ha molta gent amb titulacions molt, molt altes i que doncs, està cansada de donar toms ensenyant el seu currículum a les empreses i no troba feina. Mm. A lo millor una altra persona té, diguem-ne, habilitats personals de comunicació i tal, i se'n surt. I aquest a lo millor l'hem suspès a l'escola. Mm. Per això jo feia referència abans a que què és el que hem d'ensenyar, com ho hem d'ensenyar. És molt important definir-ho, això.
Fixeu-vos, si pensem en l'educació, entre d'altres, com un objectiu final d'integrar les persones en una societat concreta, que potser sigui la que ells després, en funció dels seus criteris, la podran canviar, si a l'escola discriminem, si a l'escola no permetem la integració total, si creem exclusió, ja no estem nosaltres mateixos aplicant allò que nosaltres pensem. La idea d'integració, o sigui, cap persona hauria de quedar exclosa en el sistema educatiu, cap persona, i això seria és un dels grans reptes que penso que tenim actualment.
Ja en la recta final del nostre col·loqui d'avui, ens agradaria que el senyor Jesús Blanquet, com a pedagog, ens oferís alguns consells per als pares i mares, de vegades avis i àvies també, que ens poden estar escoltant, sobre tècniques d'estudi, perquè moltes vegades parlem del baix rendiment dels nens, tenim una mica la sensació que ara es culpa més als pares, i abans potser es focalitzava tota la culpa sobre el nen. Potser ni abans estava bé que només fos el nen el culpable, ni ara està bé tampoc que es culpi tots els pares, no? Bé, vostè com a pedagog, quines recomanacions donaria breument, si pot ser ràpidament, als pares per fer un seguiment correcte als estudis dels seus fills, ja que parlem avui d'educació?
Bàsicament, insistir en la planificació, la constància i l'esforç. Sense un aprofitament racional del temps, sense esforç, sense atenció a classe i sense alguna dedicació a casa, serà difícil aconseguir aprenentatges sòlids. És vital aconseguir l'hàbit de la lectura, llegint una mica cada dia. Serà més fàcil que els fills trobin gust a la lectura si a casa veuen que els seus pares gaudeixen llegint i ho fan com una activitat habitual. En el dia a dia, els pares han de tenir en compte que han de supervisar i orientar la planificació i l'organització de l'estudi, controlar l'agenda escolar cada dia, revisar diàriament el treball que realitza i comprovar la seva assimilació, però mai fer-li els deures. Mostrar una actitud pacient a l'hora de veure els seus progressos. No oblidem que cada noi o noia té el seu propi ritme d'aprenentatge. Valorar l'esforç del fill més que els resultats, i un fracàs no s'ha de convertir ni en un drama ni en una font de retrets. Ha de ser una oportunitat per a la reflexió i anàlisi de la situació. Davant d'un rendiment baix, esbrinar amb l'escola si és un problema de capacitat, de baix nivell de comprensió lectora, de poca base, de coneixement, de manca d'esforç, de problemes visuals o auditius. Mantenir un contacte de qualitat i de confiança amb l'escola per fer el seguiment dels progressos del fill. Quan dic de qualitat, em refereixo a que l'escola no sigui només el lloc on adreçar queixes i on interessar-se per les notes del nostre fill. És també per conèixer els seus progressos de maduració personal i de creixement humà. Adequar les condicions ambientals, físiques de l'estudi a casa, en la mesura en què sigui possible, el lloc d'estudi, la taula, la il·luminació, el crear un ambient de silenci. No comparar els resultats amb els dels seus germans, els amics. Cada fill és una persona diferent i única. Mantenir els fills al marge de possibles tensions familiars, fer l'esforç d'encomanar-li una visió positiva, esperançada i optimista de la vida, la millor tècnica és l'exemple, no projectar sobre ells les frustracions pròpies d'estudis no aconseguits, de problemes econòmics, d'ajudes que en el seu moment no es van tenir, hem de fugir dels retrets, no facilitar ajudes extraescolars per sistema si no és del tot necessari i, per acabar, en general, actuar amb sentit comú, afecte i grans dosis de paciència. I si, malgrat aquests consells, les coses no acaben d'anar bé, no oblidem que abans que un estudiant, el que tenim a casa és un fill, una persona.
Doncs gràcies per aquest manual, del qual, o sigui, com que és tan exigent, és impossible complir-ho tot, però sí que com a pares i mares intentar complir el màxim possible una mica aquests principis que ens ha ofert avui el senyor Jesús Blanquet, i li agraïm molt aquestes orientacions, que segur que fan seves el doctor Josep Oton i el senyor Miquel Mateo, que representa avui 403 escoles, no?, de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Un de cada quatre nens i nenes, nois i noies escolaritzats a primària i secundària a Catalunya són de l'escola cristiana.
Sí, en el sector educatiu una quarta part, així és.
Doncs molt bé, felicitats, i endavant amb la tasca de l'escola cristiana, que també representa dues de cada tres escoles concertades. Això molt mateix. Important també recordar-ho. Bé, avui hem preguntat quin és el canvi educatiu més urgent que necessita el nostre sistema. Un 42% heu dit que un gran pacte, un 39% que cal potenciar la relació entre família i escola, i un 18% fomentar més l'esforç dels alumnes. Per a demà preguntem la pregunta del dia, que serà sobre l'augment de la xenofòbia a Europa, un tema també molt recurrent i molt preocupant. Us preguntem de quina manera es pot frenar l'actual augment de la xenofòbia a Europa. Trobareu d'aquí una estona aquesta pregunta a radiohostel.cat. Podeu respondre amb pedagogia i mobilització democràtica, practicant la solidaritat ben entesa o reformant les institucions comunitàries perquè siguin més creïbles. De quina manera es pot frenar l'actual augment de la xenofòbia a Europa? Gràcies, Miquel Mateo, Josep Oton i Jesús Blanquet. Fins una altra. Bon vespre, bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Arribem ja al resum.